Quinta na casa, que a noite é piscina. Brota na vista, que a tua rotina. Passa uma boca,
tira tres likes, foto del 2014. I per Insta direct, espera una resposta. Tinc una casa que no té piscina, però té unes vistes que tu al·lucines. Passa'm a buscar, anem a alliberar tota la tarda la nostra endorfina. Tinc una casa que no té piscina, però té la nevera plena de trina. Vine'm a buscar, anem a carregar el teu dipòsit ben ple de benzina. Jo sé que la tradició mai falla, que això són tècniques velles, ja he caigut a mil batalles. I és que jo també he fet servir l'excusa de que no m'anava a l'Insta perquè em passessis al WhatsApp.
I si no funciona, sempre quedarà la típica de...
Ei, m'he perdut. M'ajudes a buscar les meves amigues?
I de pas anem a fer un cigarro, no?
Alguns els hi diuen els tiets i d'altres de taiets. Ells ho deixen a la llibertat de tothom. Fan reggaeton en català, música urbana, i en aquesta cançó RHH, Tinc una casa, del 2019, parlen de les xarxes socials i de les estratègies que fem servir per lligar. Parlant d'estratègies, ells n'han fet una de molt impactant. Són el primer grup en català que han passat la portada del seu disc per NFTs. Si no entens res, queda't al pop-up, que potser acabaràs, diríem, en un moment o altre, traient al cap els tiets. Bé, últimament hem sentit molt aquestes sigles, eh? NFT, moltes notícies recents en parlen, per exemple, un gran titular, xifra rècord per una obra d'art digital de l'artista Beeple, venuda per la casa de subhastes Christie's a través de NFT per 58 milions d'euros. També sentíem que el cofundador de Twitter, Jack Dorsey, va vendre per 1,7 milions d'euros, també amb NFTs, el seu primer tuit de l'any 2006, que deia: estic configurant el meu Twitter. A Espanya, el youtuber Willy Rex ha aixecat molta polèmica en anunciar que vendria una edició limitada dels seus propis NFTs amb un preu de fins a 2.000 euros. Què està passant? Què són els NFTs? Per què se'n parla tant? Ens ajudarà a posar llum a la foscor la Luz Parrondo.
Luz Parrondo, directora de l'Àrea Acadèmica de Finances, Comptabilitat i Control de la Universitat Pompeu Fabra i directora del postgrau en blockchain i altres tecnologies de registre distribuït. A Twitter, @LuzParrondo.
Hola, Luz, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé, moltes gràcies per convidar-me, sobretot.
Clar, com a especialista en blockchains, crec que últimament has de parlar molt dels NFTs i de quina relació tenen amb l'art, no?
Sí.
Estàs sí, sí. Amb aquest tema, no?
M'esteu convidant molt perquè us crida molt l'atenció, crec.
No, clar, és que a més és que és això que deia jo, no? El fet de que un meme acabi tenint valor, una cosa digital que per nosaltres no és tangible. Va, comencem des d'ero, des del principi. Explica'ns què volen dir les sigles NFT i què significa cadascun dels termes.
Vinga. Ve de l'anglès, com tot, quasi bé, que és non-fungible token. I això no és... Potser per molta gent aquesta paraula de fungible és nova, però no n'és pas nova. O sigui, nosaltres, per exemple, la comptabilitat ja l'hem fet servir altres vegades. Una cosa que és fungible i una altra que no n'és fungible. I quan tu te refereixes a un token, el token és la representació en blockchain. O sigui, quan tu una cosa la vols tractar dintre de blockchain, per exemple, un ou o una moneda, qualsevol cosa que tu la vols representar dintre d'una red blockchain, crees un token, que és la representació digital d'aquesta cosa. Quan el que estàs representant digitalment dintre de blockchain és un ítem no fungible, és a dir, que no és... els fungibles són doncs, les monedes, una és indiferent a una altra. Un actiu no fungible és l'actiu que és diferent, no? Diferent té característiques que no el pots intercanviar amb una altra cosa. Per exemple, els quadres, no? Un quadre és diferent d'un altre, un Van Gogh és diferent d'un altre Van Gogh, etcètera, etcètera. Quan jo faig aquesta representació digital de qualsevol actiu dintre d'una red blockchain, estic parlant d'un token i pot ser fungible o no fungible. Els bitcoins serien fungibles i la representació d'un pis o d'un cotxe o d'una obra d'art seria no fungible.
Perquè hi ha, una que és única, no? Seria una mica?
Clar, està representant un objecte que és únic. És a dir, jo tinc el meu cotxe. El meu cotxe és meu. No n'hi ha, o sigui, no puc intercanviar-lo amb un altre cotxe. És el meu cotxe. Llavors, si jo el representés amb un token dintre d'una red blockchain per poder-lo vendre o intercanviar, aquest token seria un token no fungible que estaria representant el meu cotxe.
Va, a què s'aplica o no es poden aplicar els NFTs? A qualsevol actiu digital del món físic que es pugui vendre?
A qualsevol actiu, digital o no digital. O sigui, els NFTs estan representant accions, estan representant quadres, pisos, tot, o sigui, energia, no, perquè és fungible, és una energia més igual que l'altra, però qualsevol cosa del món físic o digital es pot representar en una red blockchain.
De totes maneres, ara parlem més aviat de l'art dins de coses digitals, no? Per exemple, un meme, l'altre dia ens parlava també el Roc Massaguer d'un petit vídeo, una jugada de l'NBA captada, no? Un petit vídeo, una música, una imatge, tot això són tot digitals, i ens sembla que totes, diríem, les còpies estan al mateix nivell, però si es passa per aquesta tecnologia, la primera, el màster, passa a tenir una altra categoria, no? Seria una mica explicat així com malament.
Bueno, l'has explicat... Estava molt bé, està molt bé aquesta explicació. O sigui, pensa que, per exemple, un artista digital com a Beeple, quin problema tenien els artistes? Que no podien capitalitzar la seva obra molt fàcil, perquè ells creaven una obra que representava, o sigui, que estava dispersa, que no tenia com una manera com de posseir-la o de vendre-la, perquè... està tot arreu. Llavors, d'aquesta manera, el que s'ha trobat és una forma que un artista o algú pot vendre algo que és difícilment de contenir. És a dir, jo si tinc un quadre físic, un quadre, doncs el puc tenir a casa meva i és meu, tot i que sí que tinc representacions en litografies, etc, però el que és el físic, el quadre, el tinc jo a casa meva i puc dir que és meu. Si jo tinc un pis, està clar que és meu i el tinc jo. Però quan ja estem representant coses més digitals, com la música, les obres artístiques tipus pel·lícules, veus o qualsevol altra cosa que no les pots tenir, estan dintre d'una xarxa de l'internet o qualsevol puesto, pues era difícil vendre-les, perquè, clar, les tenim tothom. Llavors, d'aquesta manera, el que estem donant és un poder als artistes, o qualsevol, és veritat que després ho tergiversem i ho portem a l'especulació i ho portem al límit, perquè som així els éssers humans, però realment, si ho mires com una eina útil, és una eina que ara tenen els artistes i molta altra gent per identificar alguna cosa que abans no ho podies fer i per donar-li un valor. Aquest NFT, com està dintre de blockchain, el que tens és una traçabilitat molt potent i una manera d'identificar l'objecte i l'NFT amb una seguretat que no has tingut fins ara i amb una capacitat de no poder alterar aquest NFT. És a dir, tu no el pots modificar, no pots fer una còpia, no pots cometre frau en aquest sentit. Per tant, està donant una seguretat a la possessió d'art, a la possessió d'un actiu, que potser fins ara no la teníem. I una traçabilitat i potser també una liquidesa, no? una rapidesa a l'hora d'intercanviar-lo i a l'hora de certificar que això és meu o que no és meu.
Clar, va sorprendre moltíssim, no?, quan va sortir aquesta idea, aquesta notícia, que Jack Dorsey, @Jack, havia venut el primer tuit de la història per aquesta milionada, no?, per 1,7 milions d'euros, i ens va esclatar una mica el cap, no?, com es pot vendre un tuit, no? I aleshores, això què vol dir que, perquè ho entenguem de quina manera tècnicament funciona això, és com una mena de certificació, passar-ho per NFT, què vol dir? Ho has de passar per una màquina, per una aplicació, has de tenir un segell, explica'ns-ho, que puguem entendre.
Vale. A veure, el del tuit és molt similar a que si tu vens el tovalló amb el que es va fer el contracte de Messi, o quan vens una corbata que va ser del Frank Sinatra, no sé com dir-t'ho, no? Si tu vols tenir la corbata del Frank Sinatra i pagar milionades per això, això és una cosa molt personal, igual que si vols comprar el tuit o el primer tuit d'algú. El que passa és que la corbata del Frank Sinatra era una cosa tangible que jo la podia comprar, però un tuit era com... Bueno, és que no puc comprar un tuit perquè no me'l puc posar una capsa, no? Ara el que estem fent és el que et dic, ara podem fer una representació digital d'un element intangible, per dir-ho d'alguna manera, o difícilment contenible, i llavors això ens certifica, i com bé has dit, és una certificació de que això és meu. Uh-huh. El NFT està dintre de blockchain, i com qualsevol dintre cosa dintre blockchain, com els bitcoins, per exemple, que és el que més coneixem, el primer que va sortir, o la primera aplicació que va sortir de blockchain, jo ho puc tenir amb una wallet. Al final tu tots ho tens amb una wallet. Aquesta wallet que tu tens dintre del teu ordinador, el que tens és aquest token, i aquest token el que fa és representar qualsevol altra cosa. Jo puc tenir un pis i la propietat d'un pis perquè jo tinc un token dintre de la meva wallet al meu ordinador que em fa propietari d'aquest pis, diguem d'alguna manera. Llavors, aquest token el que és que no el pots modificar, no el pots alterar, no pots substituir, no pots borrar-lo. O sigui, el blockchain el que és com un gran ledger en anglès. Ledger és un llibre de comptabilitat, un llibre de registres. Per tant, al final, l'únic que fa blockchain és registrar, certificar tota una sèrie de transaccions i d'ítems d'una manera molt segura que ningú pot alterar o modificar. Llavors, ens dona aquesta certificació molt legal.
És que realment aporta moltes coses bones, com per exemple el tema dels drets d'autor, el tema de... Exacte. Fins i tot la lluita contra les fake news, no? Perquè si es pot fer la traçabilitat d'una notícia es pot saber com ha començat i de quina manera es pot modificar, no?, per dir alguna cosa. Però clar, perfecte. Això què vol dir? Que estem creant com una altra estructura paral·lela, que és el blockchain, però haurem d'acabar tots amb ordinadors que tinguin blockchain, perquè són un altre tipus d'ordinadors dels que fem servir ara, no?
No, res a veure. No. El blockchain, per tu, serà totalment transparent. O sigui, tu tindràs internet i tindràs un ordinador amb una interface, amb un internet, i veuràs el mateix que veus ara, no veuràs res diferent. L'única, aquell interface per dintre és com tu ara estàs fent, no sé, correus per e-mail, però tu no veus el que n'hi ha darrere. Darrere n'hi ha moltes reds, no? Jo estic enviant un correu a Rússia i potser el meu correu passa per diferents reds. Però jo ni ho veig.
És una estructura interna, que no veurem, no?
Exacte, o sigui, nosaltres veurem internet i un ordinador normal i corrent, i potser això que tu has dit del carnet, el carnet aquest de vacunació que has estat dient, sí. Bueno, és simplement que el que em dona el blockchain és que em dona aquesta seguretat que no es pot alterar ni manipular. Llavors, d'acord, jo puc dir que jo m'he fet la vacuna i ja està, com està dintre el blockchain, tinc aquesta certesa i confiança de que no ho he manipulat i no he alterat jo. Però per tu serà un carnet i tu veuràs com el codi QR aquesta que mostres amb el mòbil, doncs faràs ensenyaràs un codi QR i et deixaran passar. Mm-hmm. Per l'usuari serà transparent aquesta tecnologia.
Home, la veritat és que obre un munt de possibilitats, i també aquesta petita part negativa, que és el tema, en el cas dels NFTs, que és el que estem parlant avui, del que deies, un dels problemes és l'especulació, no? Però bé, de fet, tot són moltes coses de col·leccionisme, coses que volem tenir, i clar, quin tipus de control hi ha sobre aquests processos? Perquè en el cas del youtuber, per exemple, Willy Rex, que parlàvem, la preocupació era pel fet que molts dels seus seguidors són menors, no? Què passarà amb l'especulació? Què proveus?
A veure, l'especulació està inherent a l'ésser humà. O sigui, jo dono classe, una classe que té que veure, per exemple, amb blockchain, i els estudiants em pregunten per bitcoin, perquè el que volen és invertir. O sigui, la tendència del innat en nosaltres és que volem guanyar diners i volem especular. I jo crec que qualsevol cosa, i sobretot la novetat, i la novetat tecnològica arrastra molt tot aquest tema i tot aquell, aquest aura de misteri i de novetat i d'infinit i de que té molt de potencial, que fa que hi hagi aquest hype, aquesta bombolla inicial que ho aixeca tot aquesta polseguera. Però al final tot s'assenta. Aquesta novetat ja no hi serà, farem servir els NFTs d'una manera molt més controlada, i com a tot, la regulació vindrà després. Com quan va començar l'e-commerce. A l'e-commerce vam començar a fer transaccions per plataformes d'internet quan encara no estava regulat. I després va venir un mono que es va regular i es va dir, pues això ho pot fer d'aquesta manera, o es pot fer amb aquest contracte, etcètera, etcètera. Per tant, jo crec que la regulació vindrà després, com sempre.
Clar, i fent el paral·lelisme amb l'art i amb els quadres, que és potser de la manera que s'entén més tot plegat, això de l'art i els NFTs, m'estic imaginant també uns mecenadors, uns mecenatges, no? Perquè, per exemple, si ara algú diu, mira, jo aposto per aquestes persones que ha passat això a l'NFT, potser aquest artista o qui ha fet això no és ningú, però a la llarga acaba pujant de valor. També passarà això, el mateix que ha passat amb l'art i els quadres amb els NFTs?
Bueno, com tot és la utilitat que li donem. O sigui, jo no veig com... L'NFT per mi no té el valor en si mateix. El que té és un mitjà, o sigui, és un suport. És la manera a través del qual podem aconseguir fer coses amb altres ítems. Està clar que si tu li poses una part tecnològica a la possessió d'un actiu, sí que li pots incloure moltes més coses, perquè aquest NFT està dintre d'un smart contract i dintre d'aquest smart contract li pots programar, pots fer que diguéssim, el teu certificat de possessió d'un quadre vingui incorporat amb una programació que s'activa de forma automàtica i compleix una sèrie de requisits automàtics, per exemple. No? Li podem fer coses que fins ara no entenem o que no estaven al nostre abast. Però tindrà valor en tant i quan ens aporti. A part de l'especulació, jo crec que serà una qüestió molt, molt més inicial. Sobretot si aporta. És a dir, un quadre amb en temps es malmet. Un NFT no. És infinit. Llavors, sí que té una sèrie d'avantatges aquesta tecnologia que sí que tindran el seu valor, crec jo,
en un article,
la seva expansió.
En un article expliques el que va passar amb un NFT del quadre de Banksy Morons. És un cas al·lucinant que esperem que no creï precedents. Explica'ns el Luz.
Aquest m'agrada molt perquè jo crec que li dona molta importància quan ja és especulació. És a dir, jo dic que té dues vessants els NFTs. Una que és la part útil, d'utilitat, no? De que això sigui un mitjà per poder transaccionar, posseir, intercanviar, verificar, certificar coses, i una altra és aquesta part especulativa que tant ens agrada als humans. Llavors, no és nou, és a dir, el fet de que nosaltres utilitzem l'art com a mer element especulatiu ja ve de lluny, perquè si tu et penses, n'hi ha molts inversors que compren les obres d'art i ni les miren, ni les tenen, ni les han vist mai. Aquestes obres d'art potser estan dintre d'un dipòsit amb una duana o algun puesto entremig de dos països per qüestions d'impostos, i es pot quedar allà durant anys i anys, passar per diferents mans que han especulat amb aquesta obra, i l'obra al cap i a la fi no té importància. Es pot haver cremat, que potser no se n'adonen que s'ha cremat, perquè tu te la vas intercanviant i saps que està dipositada, doncs, en una caixa de seguretat. Doncs una mica aquesta acció que van tenir aquests criptoinversors és, i fent servir el quadre del Morons, que vol dir idiota i que està d'alguna manera ironitzant precisament amb aquest tema de la subhasta de l'art, no? I tenia l'art com un element especulatiu i no com un element contemplatiu, per dir-ho d'una manera. Llavors ja el propi quadre de Morons ironitza amb aquest tema i han escollit aquest per cremar-lo, és a dir, jo compro aquest quadre, faig un NFT, cremo el quadre i venc l'NFT per $400,000. Com dient, el quadre ja no té ni importància. El que té importància és aquest token, que jo sé que amb el temps es revolucionarà i tindrà més valor, i per tant l'aniré venent i venent i venent perquè anirà incrementant el valor, igual que incrementen el valor els CryptoKitties o els Dogecoins, que no n'hi ha absolutament res a darrere, només perquè n'hi ha gent disposada a comprar-lo.
Hi ha molt de sentit a l'humor, hem tot plegat. Això
exacte,
també del tema Dogecoin, no? D'un meme a una moneda virtual.
És sentit a l'humor, i si penses és molt, molt associat a gent molt jove i molt tequi.
I tant,
són els que fan això.
Gràcies, Luz Parrondo, per ajudar-nos, perquè som molt damis en tot això i volem saber quin és el món que està ja arribant i que ja el tenim aquí. Gràcies, Luz, una abraçada.
Sí, un plaer.
Els NFTs, com hem vist, es poden aplicar a totes les arts i, esclar, també han arribat a la música. Els Kings of Leon van llançar una versió única NFT del seu últim àlbum, per exemple, però tenim un cas molt més a prop, a casa nostra. Ara sí.
I bebecita, ja no sé si tu estàs enfadada, però em porto hores esperant-me la teva tocada.
Alerta als fans de The Tyets, els Tyets, un exemple pràctic i proper. The Tyets ha estat el primer grup català que s'ha apuntat als NFTs i, per tant, són notícia. Saludem en DR i en Jotas de The Tyets. Hola, com esteu? Bon dia.
Què tal?
Hola, què tal?
Sou uns pioners, eh? Com se us ha acudit la idea? Us heu animat a fer-ho? Què creieu que aporten al món de la música?
Doncs va ser una mica de casualitat que vam llegir un article a La Vanguardia sobre els NFTs i se'ns va despertar la curiositat i tenim un col·lega al nostre equip de l'estudi que està desenvolupant noves tecnologies i estratègies digitals i li vam dir, ostres, doncs podríem llançar-ho. I va ser una mica així d'un dia per un altre, no, Uri?
Sí, va ser... Bueno, ens en vam enterar, sí que aquest company nostre està bastant posat en el món de la criptomoneda i havia començat a investigar sobre els NFTs i vam aprofitar que ell sabia com desenvolupar tota la campanya que ve darrere, perquè no és algo bastant fàcil d'accedir-hi, sinó que hi ha un treball informàtic per acabar penjant aquest NFT a la xarxa.
Clar, és que, a veure, mira, la Luz ens ho explica molt bé perquè ella és una crack del blockchain, però vosaltres, quan el vostre col·lega us ho va explicar, quin és el titular que us va fer, vosaltres com explicaríeu a Catalunya què és un NFT?
No, bueno, al final és un criptoactiu, no?, que tu pots posar en una plataforma i és una cosa única que existeix únicament a la xarxa, per dir-ho d'alguna manera, i que és totalment especulativa. És un actiu que algú pot creure que pot tenir un valor al futur o al present i especula i puja al final. O sigui, i funciona així. I no té massa més secret.
Al final és com tenir l'original del quadre pintat per l'autor, però en un món digital. I més en una tendència de que tot es digitalitza i que tot acaba sent algo en la nube. Que es creï aquesta cadena de blockchain que t'acredita com a propietari d'aquesta obra.
Clar, jo sempre faig servir la paraula màster, no em fan massa cas els que fan servir el blockchain, però clar, en el tema música, en el tema àudio, que és el que treballem una mica, parles del màster, no?, que és una mica, diríem, el màster, l'original, no? Com és el vostre NFT i quin és el seu valor afegit que el fa únic? Crec que és una animació de la portada del senzill que posàvem abans, RRAH, tinc una casa, no? Com és?
Sí, bueno, l'NFT que vam penjar, vam decidir que fos una mica transcendent també per nosaltres, que no volíem penjar qualsevol cosa ja per començar, i vam decidir doncs començar amb la cançó aquesta de Recursos Humans, que va ser com el nostre hit que va començar a despuntar, i vam agafar la portada i un gif que havíem fet servir anteriorment per fer una mica de promo i tal, i vam decidir penjar aquest gif, que és una col·laboració amb l'artista Clara de Ramon, i realment el que s'ha subhastat és aquell GIF, aquell document, no la portada original, sinó el document que es mou i que bueno, és un GIF amb unes lletres i algunes coses que es mou.
Vau fer una subhasta digital a la plataforma OpenSea, que ja es dedica a aquestes coses, i sabeu el nom i cognom de la persona que això ho va comprar o no?
No sabem el nom, però sí que sabem més o menys de quin àmbit té.
es pot dir...
Bueno, hi ha un moviment a Girona de gent bastant fotuda en el tema de les criptos i tal, amb els quals el nostre company Sebas té bastanta relació, i bueno, doncs algun d'aquells va fer la
puja... Sí, no sabem qui és, sabem que és un amic d'un conegut, però
sí, correcte.
No sabem qui és.
I el valor que ha pagat?
És 0,0...
Com? 0, com?
Dale, coca.
0,05 Ethereum, que en el moment on es va tancar la puja eren uns $120, $115, una cosa així.
Clar, i ara representa que ell això ho pot revendre, si vol, no?
Sí, això pot fer el que vulgui.
Sí, llavors ho pot revendre, però en aquestes reventes, en el smart contract, que és el contracte que representa que a tu et dona el dret de propietat, que és el contracte que firmes en el moment que puges l'NFT, està estipulat que un tant per cent de la transacció de l'especulació d'aquesta persona també va cap al propietari original.
Ah, que bo. Està bé, està bé. Clar, és allò que dèiem de la traçabilitat, no?, que va quedant tot, la circulació d'això, no? Animaríeu altres artistes a fer el mateix que heu fet vosaltres, tiets?
Sí, clar que sí. Al final, sí que una mica la crítica que tenen els NFTs amb tot el tema mediambiental ara s'està solucionant o s'està intentant solucionar amb la nova versió d'Ethereum 2.0 i més enllà d'aquesta crítica jo crec que estem en un món constantment digitalitzat ja cada cop és més i més i més i al final si els artistes no s'interessen per aquestes coses es quedaran enrere llavors sí que bueno, això, que qualsevol persona que tingui una mica d'inquietuds amb el tema de les noves tecnologies i tal, doncs que s'ho miri, que s'informi i que el tiri cap endavant.
Perfecte, doncs mira, ho hem acabat entenent bastant, eh? Entre la luz, entre els tiets. Escolta, us faig la pregunta de la consulta de dos quarts que estem fent avui, que ens estem divertint molt, perquè hi ha molta gent que es diu igual que una altra i aleshores rep missatges a través de les xarxes i a través dels correus i ens expliquen anècdotes boníssimes. Vosaltres, us ha passat això? Has rebut missatges destinats a persones que es deien com tu? Us ha passat a vosaltres?
A mi, mira, ara... A meu pare li van preguntar, hi havia una persona molt pesada pel Twitter que es deia Oriol DR, i jo em dic Oriol de Ramon. I resulta que aquesta persona també era de Mataró i tot el dia tirava pollites a l'Ajuntament de Mataró. I li van acabar preguntant al meu pare, que treballa a l'Ajuntament, si era jo aquesta persona, i no era jo.
Per sort va acabar bé la història. Escolta, moltíssimes gràcies. Endavant amb la vostra música, que ara és la millor època de l'any per sentir detalls, eh? La vostra música fa d'aquesta època.
Bueno,
i ara... Sí, ara d'aquí un parell de setmanes traiem alguna coseta.
Sí?
Sí, i amb una sorpresa ben dura. Ja veurem.
Digues alguna cosa, avança'ns alguna cosa, va. Va.
És el que no hi ha...
No voleu. Bé, doncs estarem pendents d'aquí dues setmanes, alguna cosa faran els detalls. Gràcies, una abraçada.
Moltes gràcies.